metàfora, no? Jo li dia empastres l'altra legislatura del Partit Popular, alguns parlaven de malesa que se va fer en este poble, i ese carro de pedres, evidentment, és un carro de pedres que té nom de milions d'euros de deute arrastrat, no? Nosaltres vam arribar a aquest ajuntament en un endeutament en 2011 per damunt del 75%, en un pla econòmic financer fet per a l'alcalde anterior i el seu equip de govern, que va acomiadar més de 40 funcionaris, es va tirar al carrer i es va deixar al paro. Nosaltres ne vam recuperar uns poquets. Al mateix temps vam fer un retall importantíssim en serveis públics, vam preparar aquesta ciutat en 2011 per a privatitzar la majoria de servicis. Teníem ja pactes el Partit Popular anterior per a inclús privatitzar la piscina, el Servei Municipal d'Esports, etcètera, etcètera. Gràcies a Déu, els veïns i veïnes d'aquest poble pues, es van veure vindre i es van enviar a l'oposició, i això va impedir que Vila-real avui no fos una ruïna, perquè és el que haguera sigut si el Partit Popular haguera continuat governant aquesta ciutat en aquells moments. Nosaltres vam trobar, com dic, per damunt d'un 75% de deuda, 26 milions d'euros de deuda, 9 milions d'euros en factures als caissons, i després un passiu contingent i un riesgo de sentències urbanístiques que superava els 80 milions d'euros en el que venia. Fixen vostès, no? Un apocalipsis. El que teníem damunt de la taula en aquella auditoria, no me la inventar, que en el seu dia se va fer tècnica i que consta en tots els expedients i en tots els documents que la intervenció municipal i els tècnics de la casa van elaborar. Dit això, vam fer tot un treball i hem anat pues, amb molta responsabilitat i prudència cuidant els comptes de l'Ajuntament de Vila-real per a ser lo suficientment prudents per a poder tindre una situació en què, si ens trobem en algun problema puntual, puguem fer front sense necessitat de tindre greus dificultats. Com dia, aquest ajuntament no és normal. Els ajuntaments dels voltants, quan es comencen el seu any pressupostari, no tenen una partida en la que tenen que destinar, com nosaltres, tots aquests anys que estem governant, prop de 7 milions d'euros a la regidoria més potent de l'Ajuntament de Vila-real, que és la dels empastres e il·legalitats del PP i la deuda, no? Nosaltres estàvem en prop de 4 milions d'euros als bancs en préstecs, d'aquell famós préstec dels 20 milions que el PP trau en este poble, el PP ocupa, el de la ruïna, en 2009, en 2010, i que ens lastra d'una manera importantíssima estos anys. Este préstec, pues, també amb molta responsabilitat i amb molt de treball, hem anat tornant els diners, poquet a poquet, adelantant-nos tot el que hem pogut, i ja l'any que ve deixarem ja de pagar i se préstec dels 20 milions d'euros que va traure el Partit Popular. Imaginen vostès, van condicionar en deuda a l'Ajuntament de Vila-real 15 anys les seues decisions. Total, evidentment, per a despilfarros i per a coses que no fan ninguna falta en este poble la majoria. I a més, ens van deixar també aquesta bomba, que és l'urbanisme, que de tant en tant va impactant. Quasi 4 milions dels bancs, més 2,5 o 3 anuals de mitja en les sentències de l'urbanisme, interessos i altres qüestions, sumen més de 7 milions d'euros el que hem hagut de fer front cada any. Hem pagat més de 70 milions d'euros ja de la ruïna que el partit perillós de Vila-real, que el perill públic de Vila-real, el Partit Popular, ens va deixar en aquesta ciutat. A què ens enfrentem avui en aquest expedient? Nosaltres hem fet les coses en la millor responsabilitat possible, també sent conscients que venien de nou i s'estan pactant fons europeus. Volem que esta dècada, Vila-real, ja que la dècada anterior ha pogut aprofitar-los molt poc, perquè evidentment nosaltres tenim que ficar part d'aquests fons i no els tenim perquè estem pagant encara tot el que ens va deixar el Partit Popular. L'Ajuntament de Castelló ha anunciat molt contentes 10 milions d'euros de les obres del mercat. Ens encantaria fer nosaltres obres d'aquest tipus i millorar la ciutat i modernitzar-la, però d'aquests 10 milions d'euros, 6 milions d'euros es fica a l'Ajuntament de Castelló i 4 li dona la Unió Europea. Nosaltres això no podem fer-ho. I el poble de Vila-real té que saber-ho. No podem fer-ho per culpa del Partit Popular, no? I de lo que ens va deixar en aquesta ciutat que ens han adlastrat tots aquests anys. Partíem de 27 milions d'euros de deute fa molt poquet, i l'any passat, en bona gestió econòmica del pressupost, se va notar també en el pla econòmic financer, que el vam fer sense mesures. Per tant, volia dir que estàvem sent bons gestors de la situació econòmica de l'Ajuntament en una situació, com dic, de l'Ajuntament complicada, i vam obtindre un remanent de tesoreria de l'any anterior i superàvit de 3,4 milions d'euros, que la idea nostra era poder fer unes inversions imprescindibles i necessàries que ja vam anunciar i teníem previstes en el nostre projecte de ciutat i en el pacte de la llum de Tol. Com el govern d'Espanya no ha pogut aprovar per la seva minoria en el Parlament espanyol una norma que ens habilite a poder destinar aquest superàvit a aquestes inversions financerament sostenibles, no hem tingut més remei, d'acord amb la llei, abans que s'acabi el 31 de desembre, que utilitzar aquests diners per a llevar endeudament, per a liquidar deuda. Els ajuntaments que han tingut la sort de no haver patit el Partit Perillós de Vila-real, el Partit Popular governant els anys anteriors, que no tenen deuda, en el seu superàvit i en els seus remanents poden fer el que es dona la gana, com en Burriana, com en Almassora i com mil puestos. Així no, evidentment. No? Aleshores, nosaltres el que hem decidit, evidentment, és reduir 3,4 milions d'euros de deute, que això són... passar en aquests moments a tindre 23 milions d'euros de deute en la ciutat de Vila-real. Estaríem, en els datos que tenim ara de l'últim trimestre, en un 39% d'endeudament, en el moment més baix de la nostra història dels últims anys, i això ens permetís, evidentment, que puguem afrontar el futur en majors garanties. És el que els tenia que explicar i aquest és l'expedient. Modifiquem crèdit per a destinar a liquidar préstamos aquests 3,4 milions d'euros que vam tindre de remanents l'any passat. Alguna qüestió en el debat? Pues passem a votació. Regidora no escrita, Dora Saura?
Sí.
Regidora no escrita, Manu Robert?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
PSOE?
Sí.
Bé, pues unanimitat en llevar deuda, 3,4 milions d'euros i alguna explicació de vot? Pues passem al següent punt de l'ordre del dia. Anem ara al tercer punt, que és el del dictamen sobre la proposta de la regidora delegada de Recursos Humans d'autorització del reconeixement de compatibilitat del personal eventual. Bueno, és una de les persones de l'equip de personal eventual que ha demanat una compatibilitat, estan els informes tècnics, és legal, però ha de passar pel plenari, com diu la llei, i per tant, per a aquesta qüestió, passem a votació. Senyora Saura?
Sí.
Senyor Robert?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
I PSOE?
Sí.
Bé, doncs queda aprovada. Alguna explicació de vot? Gràcies a tots i totes. 4. Moció del regidor no escrit, Manu Robert Costa, per a la redacció d'una nova ordenança i modificació del pla general que contemple la possibilitat d'habilitar els locals buits i les oficines per a ús de vivenda. Senyor Robert, té la paraula per explicar la proposta.
Gràcies, senyor president. I en la línia en la que estàvem portant quan estàvem fent l'explicació del vot a la moció de Vox d'accés a una vivenda digna en Vila-real, que feia referència a lo que era una baixa massiva d'imposts i al tirar fora la immigració massiva al nostre poble, jo vaig donar, o donat en aquest cas, diverses idees, ja que idees no n'hi ha, diverses idees que poden ser molt interessants i que en aquest cas jo les desenvolupe i les amplie realment a lo que ja s'havia demanat anteriorment, que era, en resumides cuentes, fomentar la densitat vertical, ajudar a l'Ajuntament al procés de desenvolupament i qualificació del sòl, diferir els imposts als jovens per pagar, per exemple, l'IVA a 20 o 30 anys, anunciar també la possibilitat de que vinguin gent de fora com a mà d'obra de construcció, que ens fa falta, conforme s'havia dit, i en este cas, algo que no pretén criticar ni pretén anar en contra de ninguna ordenança municipal ja desenvolupada o ja en marxa, ni de tampoc del Plan General d'Ordenació Urbana. El que se vol dir en esta és que la situació de la part de vivendes de l'Ajuntament, la part de vivendes que ve, diguem, referida al poble, és una situació gravíssima, que el senyor alcalde ja ho ha dit i molts regidors en això estem d'acord, però diguem que la solució és molt difícil, però una d'elles, volguera desenvolupar-la, perquè hi ha molts locals comercials, molts baixos que estan sense ús. Són baixos que tenen 20, 30, 40 metres quadrats i que estan buits. Això és la sensació d'abandono a Cim Vila-real. Pues la veritat és que no queda bé, tenint en compte que molts joves no poden accedir a un alquiler de 700 o 800 metres o poden accedir a pisos, com ha dit el senyor alcalde, de com a mínim 170, 180, 200, 250.000 euros d'una vivenda per començar a viure. Això ens donaria la possibilitat i l'oportunitat també de poder treballar tots junts, en una modificació real de les ordenances i del Pla General d'Ordenació Urbana per derivar i, diguem, modificar el que eixos locals comercials, eixos locals que estan en desús, pogueren els propietaris aprofitar-se i que eixos alquilers o eixes ventes pogueren estar més a l'abast, diguem, de la ciutadania, dels joves sobretot. No és el mateix pagar 800 euros d'alquiler que pagar-ne 200 per un local comercial que se convertiria en vivenda d'aproximadament 20, 25 metres, 30 metres quadrats. I no és indigne, perquè això en la majoria de poblacions d'alta densitat ja està ocorrint. És a dir, no és una moció que jo me la invente, simplement el traslado de la, diguem, de la voluntat de la ciutadania espanyola i està, diguem, concretar en Vila-real de que els locals comercials, òbviament, sempre seguint la legislació urbanística vigent i en la que se puga, diguem, modificar o adaptar, puga desenvolupar-se perquè aquests locals comercials tinguin vida pels propietaris i vida pels arrendataris. I ja dic, no és el mateix una cosa que és una altra. Per tant, jo estic demanant aquesta reconversió que serà bona per a la gent de Vila-real perquè hi ha moltíssima gent que no poden, i el senyor alcalde ja ho ha dit antes en la seva manifestació, i tenen que anar-se, i mos sap mal a tots els que són veïns i veïnes de Vila-real, tenen que anar-se'n del nostre poble, doncs al Massora, a Borriana, al Cora, a Onda, perquè resulta que si les vivendes són enormement cares i cada vegada la especulació és més alta. Fa uns anys, qualsevol pis estava en 200-300 euros d'alquiler. Avui en dia, a menys de 700 o 800 euros, no s'encontra res. I això és algo que devem de tindre en compte i devem de reforçar. Però totes aquestes circumstàncies, jo el que demano és que se recolze aquesta moció, que s'ajude i que, sobretot, que es pentegem aquest carro de pedres i que les pentegem entre tots. Perquè d'aquesta manera els nostres joves no se n'aniran del nostre poble, vindran així. Els nostres propietaris no se queixaran del pau de l'IBI en locals que tenen tancats i els poden tindre oberts. I per tant entenc que és una situació bona pel nostre poble i bona pels nostres veïns. Gràcies.
Gràcies a vostè, senyor Robert. Alguna intervenció en el debat d'aquesta moció sobre la vivenda? Bé, doncs passem a votació. Senyora Saura.
Abstenció.
Senyor Robert.
Sí.
Vox.
No.
Compromís.
No.
Partit Popular.
No.
PSOE.
No.
Bueno, doncs no ha quedat aprovada, però anem a les explicacions de vot. Qui vol explicar vot? De vot, explicacions de vot. No. Vale, doncs comencem aleshores per Compromís, el primer.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo és que quan vaig llegir aquesta moció, la veritat és que em vaig esglaiar bastant, perquè crec que se parla de dues coses i que són dues coses que són distintes. Perquè una cosa és parlar d'entresols o espais que tenen llum natural, que poden ser antigues oficines, que fins i tot algunes són molt més grans que moltes de les cases o pisos en les que viu molta gent. Però una altra cosa que també es parla en la moció i que a mi és el que m'assusta és el tema dels garatges o locals. Perquè des del grup municipal el que hem valorat és que, tot i que compartim evidentment la preocupació per l'accés a l'habitatge, que és una preocupació real, i especialment en aquesta gent jove que no troba l'oportunitat d'independitzar-se i de quedar-se al seu poble per a treballar i viure, la proposta ens pareix que en aquest aspecte dels garatges és extremadament perillosa i que obri la porta de manera directa a la infravivenda. Parlem de transformar locals o garatges en habitatges a qualsevol preu i ens preguntem qui volem que visca en aquests semisòtans sense llum natural, sense ventilació, sense condicions mínimes d'habitabilitat. Què volem que siguin els nostres joves? Volem que siguin les persones amb menys recursos? Volem que siguin les persones vulnerables perquè no molesten? No ho sé, crec que això de plantejar aquest tipus de coses no és fer política d'habitatge, al final és fer d'alguna manera que la precarietat s'instaure també, no només en el món laboral com ja està instaurada i no només en no tindre topalls per als preus del lloguer, cosa que ja dificulta, sinó a més obrir la porta a una altra qüestió que cronificaria aquesta precarietat. La moció el que planteja és flexibilitzar també condicions que són essencials com l'alçada mínima, la ventilació, l'entrada de llum. I això és exactament la definició d'infravivenda, espais on la gent pot dormir, evidentment, perquè podem dormir en qualsevol lloc, però no viure en dignitat. A més, els exemples que se plantegen en la moció, que són Madrid o Palma, són municipis que ara mateix és impossible viure, tot i tenir casa, perquè tenim a fons voltors que estan tirant a la gent dels seus barris mitjançant pressió, i aquesta gentrificació que comporta el turisme de masses el que està fent és que la gent li isca més rendible anar-se'n del seu barri que mantindre les seues vivendes en cascs antics d'aquestes ciutats que al final són molt turístiques. Aleshores, crec que en aquests escenaris on els preus no van a baixar i on el crescut nombre de persones vivint en soterranis sense llum i en baixos sense eixida a l'exterior, que no se dissenyen mai en cap cas per a ser casa de ningú, i això no pot ser el model que vulguem ací a Vila-real. I si parlem seriosament d'habitatge, hem de parlar de solucions que sí que funcionen i que crec que ja s'han tractat amb anterioritat i per tant no m'agradaria extendre'm massa, però vaja, la rehabilitació de vivendes buides que ja existeixen i que el que tenen que tindre són les condicions adequades per a que puguen habitar-les. L'impuls a aquests edificis inacabats, esquelets que tots i totes coneixem ací i que poden convertir-se en habitatge real i que no siga precari. Rehabilitar integralment el parc residencial antic que tenim en el nostre casc antic també, i la cohesió social, els barris i la dignificació dels barris en vivendes que siguin habitables, promoció pública concertada de la manera que siga, però que siga accessible per a totes i tots i que no siga en cap cas que deriven uns pisos sense finestres. No podem fer que s'obriga la porta a aquesta infravivenda. Esta moció, a més, també genera d'alguna manera una expectativa falsa perquè convertir locals en vivendes s'anuncia que farà baixar els preus, quan la realitat el que demostra és exactament el contrari. Quan el mercat veu que pot traure rendiment de qualsevol espai sense condicions, encara que no sigui adequat, els preus pugen i el que baixa és la qualitat i la dignitat de les persones que viuen en elles. Aleshores, és negoci i no una solució social, i això no és el que recolza el nostre grup municipal. Gràcies.
Gràcies a vostè, Partit Popular. Senyor Llorenç, té la paraula.
Bé, pues tornem a parlar de vivenda, no? La veritat és que per a no ser un problema per a Vila-real, com hem sentit abans, pues sorprèn, no?, que estiguem tots tan preocupats per això.
Jo dic que sí, que és.
Sí, vostè sí, vostè sí. Vostè ho ha dit. No, però ha dit que estava tot molt bé en Vila-real, en vivenda. Bueno, pues de maravilla. Bueno, entrem al tema per respecte al ponent. Miren, al final el que proposa en esta moció és que l'Ajuntament trobi una solució pues, aparentment senzilla al problema de la vivenda. I la veritat és que nosaltres, primer, que només ho veiem com una solució a curt plaç, quan ja hem argumentat abans i com ja s'ha comentat, no anem a tornar a repetir tots els arguments, que el que necessitem són solucions més pensant en el llarg plaç perquè el problema és crònic. No? Ese desequilibri entre oferta i demanda és crònic i evidentment, en xicotets parxes, pues, poca cosa podrem fer. Alguns municipis és cert que han fomentat aquest tipus de conversions, no? de baixos en vivendes, però també hi hauria que anar a veure el resultat, i el resultat des de luego no està exempt de polèmica. Han tingut molts problemes, alguns han acabat sent pisos turístics. A Vila-real, per sort, no tenim problemes de convivència degut als pisos turístics, o no els tenim encara, i des de luego ens pareix que no treballa en la línia de tindre més vivenda, però sobretot que la vivenda siga digna, no? Que tinga unes mínimes condicions per a viure. També ha parlat del ponent de molt adequat per a poblacions d'alta densitat. Bueno, pues vale, serà per a poblacions d'alta densitat perquè Vila-real no és una població d'alta densitat. Per tant, pues, bueno, per a Madrid i per a València pues, suposo que es valdrà, o per a Barcelona pues, suposo que es valdrà, però per a Vila-real no ens pareix una solució que vagi a funcionar. I l'altra qüestió i més important, jo només vaig llegir això, el primer que vaig pensar és, pues, mire, això li falta al comerç, no? Que damunt, quan se tanque, perquè a més el ponen en aquest cas, parla molt directament de locals comercials, que quan se tanque un local comercial posem una vivenda allí i per tant impedim que se posen més locals comercials. Jo crec que n'hi ha literatura de sobra parlant de la compatibilitat de les activitats comercials i inclús algun dubte si l'hostaleria i el comerç poden estar junts, si els comerç és idealment haurien d'estar el mateix tipus de comerç junts, allò de carrers plens de perruqueries, carrers plens de tendes de roba, però jo el que estic quasi segur és que ningú dirà que està bé combinar vivendes en comerç, no? Per tant, jo crec que ja seria tancar-li la porta al comerç i per tant no veiem una opció que funcione. A més, bé, ahir teníem ja un poc la resposta, que ara suposa que l'ampliarà, del regidor de territori, publicada, que a Vila-real hem tingut 9 casos en els últims 3 anys de reconversions de locals en vivenda. Per tant, si se donen unes mínimes condicions, això ja se pot fer, i el que no creem és que se tinga que promoure més des de l'Ajuntament, que és en la línia de que va en esta moció. Per tant, és el sentit del nostre vot negatiu a esta moció. Gràcies.
Manera, coincidim en algo, en 2 anys i mig. Està bé. Bueno, té la paraula el regidor de territori... el regidor del grup socialista, en Emilio Biol.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo crec que el debat d'avui ha sigut interessant, no? Sobre vivenda i continua, no? Jo crec que la moció del conseller Robert és ben intencionada, però jo crec que està desenfocada. Crec que aquest és el principal objectiu de l'error, diria jo. Saben que el Pla General... Saben que el Pla General de Vila-real permet en tota normalitat el canvi d'ús comercial a ús residencial en determinades circumstàncies. Per tant, ahir no hi ha un problema, encara que en la moció diu que no, però en fi, això és un error. Per què dic que està desenfocada? Perquè este debat que ara estem tenint s'enfoca en les noves dinàmiques de l'habitatge que s'estan tenint en situacions extraordinàries com la que vivim de vivenda en Espanya. Per tant, jo el recomanaria, si volem profunditzar una miqueta més en el debat, que és interessant, a veure què han fet a les Illes Balears i a Múrcia, per posar 2 exemples. Exactament, el decret 6/23 i la llei 3/2024 de 3 de maig de les Illes Balears, i no dic la de Múrcia perquè no interessa. Sí dic la de les Illes Balears perquè n'hi ha algunes coses que en aquest debat poden ser interessants. Per exemple, en l'apartat 17 diu, s'eliminarà, per exemple, la reserva d'aparcament necessària que ha de tindre el nou habitatge, com per exemple a Vila-real. Se baixarà la densitat residencial de 100 a 100 metres quadrats. S'admitirà, molt important, la interplanta en 2,40 i en no 2,50 entre techos, com diu el Codi Tècnic d'Habitatge. I això ho diu una norma autonòmica, i esta és la clau, i per això que dic està desenfocada. No fa falta modificar el Pla General, no fa falta. Simplement el govern autonòmic, fent un decret o dins de la nova llei, ho pot permetre automàticament. És més, tant les Illes Balears com Múrcia ho fan per defecte. S'aprova i és l'Ajuntament el que no vol adherir-se. Per tant, estem parlant de noves dinàmiques de l'urbanisme i de l'habitatge que el que intenten fer és adaptar-se a les noves circumstàncies. Per suposar que estic d'acord amb el que diu el conseller Llorenç, les mateixes xifren a alguns carrers comercials on estarà prohibida aquesta reconversió. Per tant, aquests debats són interessants. És molt interessant quan una ciutat no creix, com deia el senyor alcalde, que no n'hi ha mercat, a veure què és el que fem en llocs inviables, del tot inviables, i alguns podem donar-li viabilitat residencial. Per tant, són noves dinàmiques d'urbanisme i vivenda on el que se vol és, la rigidesa dels plans generals, donar-li flexibilitat, i la rigidesa de les normes tècniques, donar-li també flexibilitat. Es posa un exemple, i per favor no vull que se subratlli, ni que d'ahir se deriven altres coses. Quan parlem, per exemple, dels fums, n'hi ha filtres de carboni més moderns que arrepleguen els fums, que no la ximeneia tradicional. Quina és la diferència entre un sostre del 2,40 al 2,50? Per tant, aquesta és la línia, és el que m'agradaria que s'entenguera, i en aquest sentit, ja acaba, des de l'Ajuntament de Vila-real estem treballant, no?, per a veure si aconseguirem en una situació extraordinària, vol dir que aquests decrets o aquestes modificacions de la llei tenen un caràcter temporal a 15 anys. Després ja veurem, però avui tenim un problema en vivenda, clar que el tenim, intentem innovar flexibilitzant la normativa. Gràcies.
Gràcies a vostè. Passem al següent punt de l'ordre del dia, moció per a defendre l'autogovern valencià i exigir la convocatòria immediata d'eleccions autonòmiques. Té la paraula per a explicar la proposta el regidor del grup socialista, don Diego Vila.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Avui presentem aquesta moció amb un objectiu molt clar: defendre la dignitat del poble valencià, l'autogovern i el dret democràtic de la ciutadania a decidir el seu futur. Com tots sabem, el 29 d'octubre de 2024 vam viure una de les majors tragèdies de la nostra història. La Dana va deixar 229 persones mortes i milers de famílies afectades i, per damunt de tot, va deixar una sensació compartida d'impotència i abandó per part del govern valencià. Perquè esta no va ser una catàstrofe inevitable, va ser una tragèdia agreujada per la negligència del Consell del PP, encapçalat per Carlos Mazón. No es van aplicar els protocols d'emergència a temps, es van minimitzar els avisos meteorològics i es va tardar massa a reaccionar. Eixa falta de previsió va costar vides. Durant tot un any, el poble valencià s'ha mobilitzat exigint veritat, justícia i responsabilitat. Però mentre les famílies de les víctimes clamaven per saber la veritat, Mazón mentís descaradament. Les seues declaracions, plenes de contradiccions i falsetats, han quedat al descobert gràcies als informes tècnics i als testimonis que l'han desmentit. Si Mazón ho ha fet tan bé com diu, que accepte la invitació i declare davant de la jutgessa de Catarroja. Després d'un any de mentides i manipulacions, Mazón acaba dimitint, però, com sempre, el PP no ha volgut donar veu al poble valencià. En lloc de convocar eleccions, han decidit des de Madrid qui serà el nou president. Han triat Pérez Llorca, una decisió presa als despatxos de Gènova, d'esquena a la ciutadania i a les institucions valencianes. Esta operació política no és nova, és la continuació del trist pacte de la servilleta que PP i Vox van signar en 2023 per repartir-se el poder al País Valencià. Però esta volta aquest pacte ja no està signat en tinta, està signat en la sang i fang, amb la sang de 229 víctimes i el fang de les comarques devastades per la Dana. Un acord que no sol menysprea l'autogovern valencià, sinó que insulta la memòria de les víctimes i la dignitat de tot un poble que encara espera justícia i veritat. I, com sempre, ara arribaran les excuses. El PP i Vox intentaran culpar a Pedro Sánchez, com fan sempre que no volen assumir la seva responsabilitat. Però les proves són clares. La negligència, la falta de previsió i la mentira sistemàtica van ser del PP i de Mazón, de ningú més. El poble valencià merit respecte i la manera de demostrar-lo és tornant-li la veu i la decisió. Per això presentem esta moció amb tres missatges molt clars. Exigir la convocatòria immediata d'eleccions autonòmiques perquè siga el poble valencià qui tria el seu govern i no els despatxos de Madrid. Rebutjar qualsevol negociació o acord polític que es faci fora del nostre territori i que suposi una intromissió en l'autogovern valencià. Mostrar el suport a les víctimes i familiars de la Dana, així com a les entitats ciutadanes que continuen exigint veritat, justícia i reparació. Esta moció és una defensa de la democràcia i de la dignitat. Els valencians i valencianes tenim dret a decidir qui ens governa, sense tuteles, sense imposicions i sense que Madrid marqui el pas de la nostra autonomia. Des de Vila-real no podem callar davant d'este menyspreu. Hem de dir-ho alt i clar. Volem eleccions, volem transparència i volem respecte per l'autogovern, per respecte a les víctimes, per respecte a les nostres institucions i per respecte al poble valencià volem votar. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Alguna intervenció en el debat d'aquest punt? Passem a votació. Senyora Saura.
Sí.
Senyor Robert.
Abstenció.
Vox.
No.
Compromís.
Sí.
Partit Popular.
No.
PSOE.
Sí.
Pues queda aprovada. Passem a explicacions de vot. Vol explicar vot algú? Val, pues comencem. Senyora Saura, vol explicar vot? No. Pues Vox. Ah, perdó. Senyor Robert.
Gràcies, senyor president. Bueno, en esta moció, òbviament, me tinc que abstendre com a regidor no escrit perquè bueno, és una moció que no té competència en el nostre poble. Està, diguem, i això que parla de democràcia, jo tinc que recordar també que la democràcia és una democràcia parlamentària i, per tant, ens dona la possibilitat de que cada un en cada comunitat autònoma i en el Congrés dels Diputats puga tindre els seus representants polítics que són els competents per demanar lo que tinguen que demanar, on tinguen que demanar-ho i com tinguen que demanar-ho. Lo contrari, en principi, entenc que és demagògia, perquè el demanar unes eleccions anticipades, el demanar una negociació política que no siga de la Comunitat Valenciana, entenc que ninguna relació té, diguem, aquestes peticions, que sí que tenen bon fondo, però ja que tindrem en compte que la legislació, diguem, autonòmica i la legislació estatal mos impedís anar en contra de lo que realment se puga derivar tant en la Comunitat Valenciana com en el Congrés dels Diputats, en aquest cas en matèria central. Per tant, jo en aquest cas m'abstenc perquè considero que aquesta moció resta que veure en els interessos dels nostres veïns i les nostres veïnes. Gràcies.
Gràcies a vostè. Bé, doncs per explicar vot, Vox, senyora Herrero, havia demanat la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Des de Vox votamos no a esta moción porque es sencillamente una muestra de hipocresía política. Primero, Partido Socialista viene hoy a exigir elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana, pero su propio gobierno en Madrid lleva 3 años sin aprobar unos presupuestos generales del Estado. Durante este tiempo no ha llegado ni una sola inversión real para la previsión, para la prevención de inundaciones, la limpieza de cauces o la mejora de barrancos. Y cuando la dana golpeó con fuerza, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió con aquella frase que todos recordamos: si necesitan más recursos, que los pidan. Esa es toda la sensibilidad que mostraron con las familias que lo perdieron todo. No hubo planificación, ni prevención, ni apoyo efectivo desde el Estado. Segundo, el PSOE habla de responsabilidad y de devolver la voz a los valencianos, pero ellos gobiernan en España prorrogando presupuestos año tras año, mientras la Comunidad Valenciana sí ha sido capaz de aprobar los suyos. Pretenden dar lecciones de democracia y de gestión cuando ni siquiera son capaces de dotar de recursos a las comunidades autónomas, ni cumplir con la reforma de la financiación prometida desde el 2018. Quienes más han abandonado a los valencianos son los que hoy vienen a presentarse como sus defensores. Tercero, y hemos votado no porque un gobierno, un partido que tiene imputados a 2 exsecretarios de organización, uno de ellos en la cárcel, al fiscal general del Estado, a la mujer del presidente, al hermano del presidente, el partido investigado por posibles delitos de corrupción y financiación ilegal, no está en condiciones de dar clases de democracias ni dar clases de nada. Y, por otro lado, como ahora después hará la explicación de voto la señora Fajardo, recordarle, por si quiere responderme, que cuando nosotros presentamos una moción a nivel que pedimos a nivel estatal, comunidad y ayuntamiento, nos vota que no porque este no es el foro. Y esta, que tampoco es el foro, ha votado que sí. ¿Qué pasa? Que según el color que presenta la moción podemos votar sí o no. Yo creo que o todo es carne o todo es pescado. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Richard.
Sí, a mi una qüestió d'ordre, com m'ha al·ludit directament mencionant-me en el meu nom i cognoms, m'agradaria contestar a la senyora.
Va intervenir vostè després?
No, és que intervé el meu company Santi Cortés.
Pues aleshores sí, claro, si és així.
No. Jo no he dit que li votarà que no, jo no li he dit que li votarà que no perquè este no era el foro, tot el contrari. Jo el que he dit és que vostès, que moltes vegades incidixen en el foro de les qüestions que se debatixen així, de si són de Vila-real o no, a vegades també entren en aquestes qüestions, doncs que ara el que portaven així era exclusivament una cosa que fins i tot el que demanaven per a que vostès, o sea, per a que nosaltres aplicarem en el govern municipal depenia d'una decisió del govern estatal. No, el meu vot estava més que argumentat per a qüestions del per què hem votat que no, vaja, que no tenia res que veure el foro.
Moltes gràcies. Aleshores, per explicar vot, compromís, senyor Cortés, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Des de Compromís fem constat a aquesta moció perquè sempre ho hem fet. També quan fa uns mesos vam donar l'oportunitat de fer una moció de censura al president Masson i ningú, excepte Compromís, la va votar a favor. Per tant, el volem votar a Compromís fa temps que el tenim clar. Perquè el que està passant al nostre país no és política, és una agressió directa a l'autogovern valencià, a la nostra veu, a la nostra capacitat de decidir i a tot allò que hem construït durant dècades amb esforç i consens. Quan el president Mazón governa a col de decret dictat des de Madrid o des dels despatxos de Vox, està traint el País Valencià. Per això, compartim la petició que fa esta moció. Cal retornar la veu a la gent, convocant eleccions autonòmiques immediates. Perquè quan un govern ha perdut la legitimitat moral, quan ja no representa els interessos del seu poble, sinó els d'una dreta centralista, centrifugista, terraplanista i masclista, el que toca és tornar a votar i deixar que el poble parle. I també compartim el segon punt. Cap negociació sobre el futur del nostre autogovern pot fer-se fora del País Valencià ni a esquenes dels valencians. No podem permetre que Vox Madrid i PP Madrid decidisquen quines competències hem de tindre, quina llengua hem de parlar o quines lleis podem aprovar. Això és una ingerència intolerable i una humiliació per a un poble que té institucions pròpies, lleis propis i orgull propi otorgats pel Jaume I que està en la porta cada vegada que entrem ací i que alguns van a conar més lluny de la plaça. L'autogovern no és una concessió, és un dret guanyat amb lluita, amb carrer i amb democràcia, i qui vulgui tocar-lo trobarà a Compromís de cara. A més, esta moció també recorda un principi fonamental. L'autogovern valencià no servirà de res si no és per a cuidar a la nostra gent. Per això és just reconèixer les víctimes de la Dana i totes les entitats que han mantingut viva l'exigència de veritat, justícia i reparació. I per això els convide aquesta vesprada a les 7:30 al Tagoba, vagin a escoltar a Toñi García, aquella funcionària a la que se li va morir tota la família i a la que van deixar tirada i abandonada. Vinguen vostès a escoltar-la. Vinguen vostès a donar la cara. També és autogovern estar al costat de la gent quan més es necessita. No utilitzar barroerament el dolor per a fer de la política confrontació, com fa Vox i el PP a les Corts. Finalment, demanem que esta veu de Vila-real arribi a les Corts i a la Generalitat, perquè Vila-real sempre ha tingut, des de que va ser braç reial històricament, aquesta solidaritat pel seu país que vam demostrar just fa ara un any. I avui, i sabeu que ve des d'ací, des de la nostra vila, diu clarament prou de menyspreus, prou d'ingerències i prou de submissió al nostre poble. El País Valencià no vol ser convidat de pedra a les decisions que ens afecten. Volem decidir, volem governar-nos i volem que respecte la nostra terra, la nostra llengua i la nostra gent. Per això des de Compromís diem alt i clar, ni un pas enrere en l'autogovern valencià, eleccions ja i que parli el poble ja. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. I per explicar el vot, Partit Popular. El seu portaveu, Adrián Casau, té la paraula.
Sí, moltes gràcies. Bé, jo crec que en este ple ha quedat ben demostrat allò de que qui més parla, més ha de callar. Jo no sé si han oblidat ja allò de Vila-real primer. No, no, així el Partit Socialista primer. I si ho diu la delegada de Sánchez a la comunitat, la ministra Morán, més encara. Encara que a alguns els costi molt, però no els queda altra que fer-li la pilota tot el que puguen. Avui han deixat clar inclús que per estratègia política van a votar en contra de qualsevol proposta que portem a este ple, encara que siga bona per als veïns. I entrant en la moció, miren, és que el primer punt de l'acord que vostès proposen és directament contrari a les disposicions que regulen l'àmbit d'acció d'un president i d'un consell en funcions. I parlen vostès d'autogovern i al mateix temps no respeten ni l'Estatut d'autonomia. Però és que els dona tot igual. Vostès porten un any que l'únic argument, desgraciadament, no ha sigut altre que el de demanar la dimissió del president. Ningú més. Ni una proposta, ni arrimar l'ombro per ajudar en la reconstrucció, ni assumir alguna responsabilitat, res de res. S'atreveixen vostès a dir que rebutgen qualsevol acord que realitzi fora de l'àmbit de la comunitat valenciana. Saben vostès qui va triar el pròxim president de la Generalitat? Les Corts valencianes. I saben a qui ha triat els diputats i diputades d'eixes Corts? El poble valencià. Eixe que amb el seu vot va decidir ara fa poc més de 2 anys que l'esquerra no anava a tindre majoria en eixe Parlament. I evidentment, el candidat del Partit Popular per a eixa investidura a les Corts ha estat rectificat per la direcció nacional del nostre partit. Faltaria. Jo sé que vostès voldrien hasta triar el candidat del Partit Popular, però això no va passar. De la mateixa manera que vostès és el seu comitè federal, per tant, la calle Ferraz a Madrid, qui tria el seu candidat de la Generalitat. I jo els recordaria que el futur que clarament s'ha decidit a Madrid és el seu, el dels socialistes valencians. Des d'on pensen vostès que van triar, si se pot dir triar, els socialistes valencians a la seva secretaria general? Recorden vostès que hi havia 2 candidats més? per a poder substituir a Ximo Puig. Els sonaran els noms d'Alejandro Soler i Carlos Fernández Bielsa, no? Els sonaran perquè alguns dels regidors del Partit Socialista formaven part dels seus equips en aquestes suposades primàries. Pues aquests dos senyors els van tancar en un despatx a Madrid, no a València, a Madrid. Recordaran vostès aquest dimarts de gener de 2024, on a aquestes dos persones del Partit Socialista es van dir que de votar res. Sí, sí, els de volem votar van dir que en el seu partit no se votava, que la secretària general, per decisió i per dedazo de Pedro Sánchez, anava a ser Diana Morán. I des d'on se va fer tota aquesta operació? Sí, sí, des de Madrid. Des d'on exactament? Des d'un despatx de la calle Ferraz, a Madrid, no a València. I saben qui va coordinar aquest nomenament? El recorden? Un tal Santos Cerdán. El sona? I saben ara on està Santos Cerdán? A Madrid. Sí, sí, també a Madrid. Saben concretament a on? A la presó, a Soto del Real, a Madrid. De veritat que vostès hagin de vindre avui a defensar a la delegada de Sánchez de la Comunitat, a aquesta que nega la financiació que mereixem els valencians, a la que dona suport i defensa únicament a aquesta de si quieren ayuda que la pidan, a la que no agarrava el telèfon al vicepresident per la reconstrucció per pura estratègia política? De veritat? És que es tindré la cara molt dura. Miren, consells de negociacions dels que se'n van fora d'Espanya a negociar el futur del nostre país entre un pròfugo de la justícia i un corrupte tancat a la presó pel que va fer sent secretari d'organització del Partit Socialista, lliçons d'esta gent no anem a acceptar ninguna. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Casabó. Per més que xille en el nerviosisme i sé que el caracteritza últimament per aquest contracte en el Partit Popular que vostè té, ben claret, no va a fer-nos separar-nos ni un minut de la nostra fulla de ruta. Però, a més, és que ha superat ja avui, estava notant algunes coses del seu discurs, límits que fins ara no li coneixia. Perquè vostè, que té la imatge en el carrer de persona moderada i aquestes coses, que agarre la gent el discurset que ha fet fa un moment, ha condenat ja a Cerdán com a corrupte, que està en presó provisional, no té ninguna sentència en contra, no té absolutament res i ja li ha dit corrupte, que a tal i qual, lo qual Cerdán podria ficar-li una querella a vostè com una catedral o algo així. Mire on ha arribat, on arriba vostè al desmadre ja mental que té, ¿vale? d'apoio al PP i del seu compromís i del seu contracte en el PP, que ja no respeta ni la presumpció d'innocència de ningú, però absolutament de ningú, quan a més és que, vamos, la quantitat de gent que sí que no podem dir presumptes, sinó corruptes com una catedral del Partit Popular, incluïts els d'este poble, que jo vaig tindre que denunciar i que això no ho tinga vostè mai en la boca, doncs demostra vostè pa qui cull. Així en el poble diem aixina, pa qui cull, d'una manera claríssima. Jo no vaig entrar en un debat amb vostè el que ha portat el govern d'Espanya o no, perquè estan fent tan gran ridícul tot el dia en el tema de la Dana. Vostè vaig estar esperant una de les conferències que feia la Tagoba, una de les persones que va perdre a tots els seus familiars, que diu no hi ha nadie, no havia nadie a l'altre lado o a l'altre costat no hi havia ningú. Vaig a vostè a les 7, vaig allí, vaig a escolte-la i li diu totes aquestes barbaritats que acaba de dir ara perquè no se les creu ningú en el carrer, ningú, senyor Casabó. I vostè, que és tan de valors i de principis i tan moderat, dona vergonya, ja que ha dit vostè que hi ha que tindre la cara molt dura, dona vergonya escoltar-lo cada vegada més, senyor Casabó, de veritat, a quin nivell arribarà de venta seu al Partit Popular per arribar a dir coses com les que ha dit avui. I mire, pot entrar a una web que és pública, veurà la quantitat de milions del govern d'Espanya que s'han invertit allí. L'altre dia el jefe de la policia local de Xàtiva, que ara que viu en el GMSI, explicava, jo li ho passaré si li avellís, en la cadena SER, en una entrevisteta que li van fer que va ser brutal, que la deuria d'escoltar tot el món, per la nit i tal, explicava, diu, jo mateix m'han pagat el cotxe, m'han pagat això, m'han pagat la indemnització, el dia 1 de gener havíem cobrat per la indemnització per nostres morts d'allí del GMSI, i això ho ha pagat el govern d'Espanya. Tots els militars que han hagut allí durant anys i anys, els buques que van anar de l'exèrcit allí, tots els gastos que se van... Com poden contar tantes mentires al carrer i creure-se-les vostès? Però com poden seguir, a més, a un mentirós professional com és el senyor Mazón, i creure-se-les. I per últim, mire, a mi ja les pel·lícules aquestes de qui tria els Corts Valencianes, però qui tria, qui ha triat i qui ha triat el president de la Generalitat que anem a tindre és Abascal, no és ningú més.
Si va a ser el primer que va a decir que tenía que ser, si hasta que Vox y Abascal no va a decir que tenía que ser, no van a menestar fichas, hasta el punt que van fer tan gran, hasta el punt que la seua jefa de la província, la presidenta de la Diputació de Castelló, va a fer tan gran ridícul, d'anar-se'n a dinar en el senyor Montpó i encumbrar-lo, encumbrar-lo, bueno, si ho van dir, públicament va eixir a dir que el millor era el senyor Montpó i tal i qual, i després resulta que va a Abascal i diu del senyor Montpó res, perquè el que mana evidentment és Abascal, no? El que mana evidentment és el senyor Abascal, però bueno, al carrer tot el món sap qui ha ficat al candidat del Partit Popular per a ser el nou president de la Generalitat Valenciana, que és el senyor Abascal, i ja està. Hasta el senyor Abascal no ha dit res, el senyor Abascal ha dit ok, el senyor Feijó l'ha bendeït, i punto, que és de lo que se trata, que és com funciona tot això. No? Però bueno, da igual, és que al final tindrem que esperar. Però no passa res, en vez de ser risques que tenen davant d'un tema tan greu com este, els animi a tots... No, a mi Puigdemont...
És que el que mana, senyor Benlló, de moment la Generalitat és el PP. El que mana és el PP. A vostès es van tirar fora fa 2 anys i mig. Sí. El que mana és el PP.
No sé, però jo els dic que totes aquestes risques d'esta banca...
El PP, senyor Benlló, que el que mana és el PP. De
vol callar
moment,
un moment
que
vostè no té
PP.
La paraula. Li estic dient que tota esta banca de les risques davant dels morts i d'aquestes coses...
Això no li vaig a consentir que diga això. Ja està bé d'utilitzar a les víctimes en un interès polític. Avui ha dit que així esta banca s'està rient de les víctimes i si no retira això, li exigís, per favor, una disculpa pública perquè així no s'han rist ningú d'esta banca de les víctimes. Ja està bé de la seva manipulació constant que fa... pleno darrere pleno. Això no li anem a tolerar i li demane, per favor, una rectificació.
Si vostès han sentit...
Senyor Benlló.
Senyora Ferrer,
no,
relaxes.
Una cosa, jo estic super relajada. Vaig a dir-li simplement, mos estàvem enrient perquè vostè ha dit que el senyor Abascal, quan ell va dir ok, i mos hem enrist perquè han dit, quan el senyor Puigdemont, no m'hi sé ni el nom, va dir ok...
Sí.
O que hi ha el govern d'Espanya. Sí. D'això mos estàvem
d'això se'n rient.
Sí, li demane el mateix que el meu
portaveu. Pues disculpen, si és així.
Ho estic dient. Completament.
Estic...
De què disculpa? De què demana disculpes?
D'haver-los acusat de riure's de les víctimes. No tinc cap problema en reconèixer errors. Jo, mire, senyora Ferreres, hasta ahí podíem arribar. A mi no me doné lliçons de res. A mi vostè no me doné lliçons de res. Jo, quan tinc que disculpar-me de les coses, me disculpe. Vostès no se disculparan en la vida de res de lo que fa el PP. I a mi, d'utilització de víctimes, després d'haver estat aguantant al Partit Popular en ETA i en les seues víctimes, a nosaltres, i dimos en la Diputació les barbaritats que mos han dit, terroristes i de tot, i hipoteros, i etcètera, no li ho vaig a tolerar. Perquè no tenen una doble bala de merir de moralitat que és asquerosa. I li ho dic així de clar.
No,
jo sí que li demano disculpes.
Però, és que jo no,
però
vostè
no ho faran en la vida.
Però jo a vostè clar. No l'ha acusat. I vostè sí que m'ha
jo li estic dient que li he demanat disculpes.
Pues ja està, i jo li les accepte,
vale?
Perfecte.
Ja està, així de fàcil. Però la doble bala de medir és sempre així. Vale. Però el seu partit sí, gent del seu partit. De forma permanent. Avalat per gent que està així.
Trago vostè, traga l'acta sí pública on se li ha dit a vostè terrorista,
ja
que no la trobarà.
A nosaltres, fins articles de la presidenta de la Diputació, diem basura, terroristes i de tot. I què té que dir vostè? Va, per favor, si és públic i notori, no hi ha que pegar-li més voltes. Però bueno, no se preocupen, vostès tenen la doble bala de mirar. Jo l'únic que els convide que vagin a estar a la conferència SWIT, vale, allí a primera fila, i que escolten el que diu esta dona i entonces ja mantindran la mateixa línia de la que mantenen totes les dies, perquè possiblement igual és un satèl·lite nostre. Quan damunt esta dona treballava per la senyora Camarero, que era una funcionària de la Generalitat Valenciana. Me pareix ja d'un nivell de veritat. Que és mentira? Que és mentira? Vaig a estar esprà i digue-li-ho, que és mentira la cara.
Per a una altra consellera vol dir, no?
Ah, pues una altra consellera.
Però per a l'administració autònoma.
De la Generalitat.
Això és el que vol dir vostè.
Bueno, per a una consellera de la Generalitat. No, perquè estava en el gabinet més directe, i ella ho va dir. ¿Vale? Bueno, bé... Continuem. Doncs passem ara al següent punt de l'ordre del dia, que és la moció del PSOE. Bueno, anem a fer una cosa, ens hem demanat un recés un moment de 5 minuts perquè n'hi havia dudes sobre aquesta proposta del PSOE i tal, per a parlar alguna cosa al respecte, m'han sol·licitat, o sigui,
Bueno, nosaltres hem estat parlant del Partit Popular, ells en la línia la veuen bé, però tenien alguns dubtes que parlar i si s'aclarien els dubtes pues, podien anar un poquet
pues
més.
Fem un recés de... En aquests moments són la 1:42, a la 1:50 comencem en punt altra vegada i acabem el plenari, que queda un punt i la part de control. Val? Moltes gràcies. 1:50, reiniciem el plenari, se suspèn.
Bé, pues, si els pareix, vaig a repassar el que era... aquestes mocions que han entrat per urgència. Una era invertir ese milió d'euros per a, per exemple, el cementari, el mercat i demés, pensant ja que tenien més milió d'euros que anaven a invertir en l'escola d'adults, però que han aplegat a un acord en la Conselleria d'Educació i els ubicaran a un altre lloc. Tots han estat... de acuerdo, menos Vox y el Partit Popular, que s'han abstès. Miren, així han hi hagut de totes les opinions, perquè hi ha moltíssima gent que considera que al mercat ja s'han tirat massa diners. Cosa que en el cementari sí que és veritat que estan d'acord. Però bueno, tenien un milió d'euros que van invertir-lo en coses com misses. Un altre dels punts que ha entrat per urgència ha sigut els remanents. A l'Ajuntament li han sobrat 3,4 milions d'euros de l'any passat. I què van a fer en això? Pues destinar, se destinarà a pagar deute. Ahí sí que hi ha hagut unanimitat i lo cert ha sigut que, bueno, que com no, si n'hi ha 3,4 milions d'euros, destinem-los a pagar deutes. Després el senyor Manu Robert, que és el regidor no escrit, demanava un canvi per als locals comercials perquè se pogueren transformar en vivendes. Bueno, però en aquest cas només una regidora, en aquest moment una altra de les regidores no escrites, s'ha abstès, però els altres han estat tots en contra i s'han argumentat coses com, per exemple, no s'imaginen allò d'estar vivint o en una cotxera o en un garatge, perquè entre altres coses no n'hi ha llum. I a la moció de la, que han demanat des d'ací, des de l'Ajuntament, a l'adelantament de les eleccions autonòmiques, bueno, pues el Partit Socialista ha dit que sí, la regidora no escrita ha dit que sí, Dora Saura, Vox ha dit que no, el Partit Popular ha dit que no, el regidor no escrit, Manu Robert, s'ha abstès i Compromís ha dit que sí. I així hem tingut una miqueta de bronca, hem tingut unes parauletes al final. Primer has començat el regidor no escrit dient que, bueno, que és una moció on nosaltres no tenim competències. A continuar Sandy Cortells dient que es la defensen perquè entenen que les coses tenen que triar des d'ací i no es tenen que triar des de Madrid, per això ells recolzen aquest avançament d'eleccions. I quan ha intervingut el senyor Adrià, Adrián Casabó, que és el portaveu del Partit Popular, els ha deixat ben clar que no se tria des de Madrid, o si se tria des de Madrid, almenys és el que ha triat el poble valencià, és que el Partit Popular ha triat el poble que siga el Partit Popular el que els governe, no? I també diu que qui més parla és el que més té a callar, ja que en el nacional no és el Partit Socialista el que decidís què és o com se governa. Ho ha dit en un tono enfadat, és cert, el portaveu del Partit Popular. Jo crec que avui l'he vist un poc en el to més alt de lo normal. I entonces l'alcalde li ha dit que avui xilla molt i que ha condemnat al senyor Cerdà quan encara no és ferm i podria posar-li una querella. I que per què parlen tant si en realitat el que s'ha triat com a el, diguem, el que succedís a Amazon és el que ha triat el senyor Abascal. Després han començat a riure quan ja l'alcalde estava parlant de la quantitat de víctimes que havien hagut en la Dana, i en aquest moment ha sigut quan l'alcalde ha dit que no se rien, que no se riguen de les víctimes. I ahir sí que s'han del Partit Popular, tant Adrián Casabó com Gemma, la regidora del Partit Popular, s'ha enfadat i li ha dit que, per favor, que no parli de que s'estem rient de les víctimes i que constar en acta que ells no rient de les víctimes, que ells s'havien enrist quan havia dit que era Abascal el que triava el que ha succeït a Amazon, que encara governen, qui governa és el Partit Popular perquè té majoria, perdó, perquè té una minoria, però és el partit més votat i qui governa és el Partit Popular. L'alcalde, quan estaven dient-li aquestes coses, li deia que a d'ell lliçons poquetes, que això no ho va tolerar. Això li deia a Gemma, tant a Gemma com a Adrián, però bueno, els ha demanat disculpes i ha reconegut que primer pensava que estaven rient-se de l'exposició de les víctimes, però quan s'ha adonat de que no s'estaven rient d'això, sinó de que havia sigut Abascal qui havia triat el candidat, era quan els havia entrat aquest atac de risa. Han demanat un recés. Nosaltres anem un moment a publicitat i després entrarem en la paraula del dia.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Atención. Llega el Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas MO de alta tecnología por solo 199 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Big Mat Pepe Arenos, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es Diputació de Castelló.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Villarreal.
La paraula del dia és moció, ja que avui estem parlant de lo que és un ple en els ajuntaments. Bé, pues en l'àmbit polític i institucional, una moció és una proposta formal que presenta un regidor o un grup polític dins d'un ple municipal. I aquesta proposta és debat i es vota per tal d'adoptar una decisió o posicionament oficial des de l'Ajuntament. Les mocions poden tractar temes molt diversos, des de millores en serveis públics fins a posicionaments simbòlics sobre qüestions socials o mitjambientals. En definitiva, una moció és una eina democràtica que permet als representants polítics expressar inquietuds, impulsar accions i donar veu a les demandes de la ciutadania.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Qué hay
después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados. Jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Malditos Tacones arriba el 7 de novembre al Auditori de Villarreal. Aquesta potent obra està protagonitzada per Luisa Martín i Olivia Molina. I arriba a la nostra ciutat després de triomfar per tota Espanya. De la mà de Conquistando Escalones amb la col·laboració de la Regidoria d'Igualtat de Villarreal. Malditos Tacones, 7 de novembre a l'Auditori de Villarreal. Entrades a la venda en conquistandoescalones.org.
El viernes 21 de noviembre celebra con nosotros en McDonald's Castellón el McHappy Day. Pide tu Big Mac con forma de corazón y donaremos el 100% de tu compra. Con tu apoyo, la Fundación Infantil Ronald McDonald seguirá ofreciendo un hogar fuera del hogar a las familias que tienen niños gravemente enfermos hospitalizados. Recuerda, 21 de noviembre, McHappy Day, para disfrutar en tu McDonald's más cercano. ¡Te esperamos!
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa d'en www.agendaprovincial.com .dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios. O para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Onda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear?
La vull per tard d'estudiar una mica més, pues vaig a escriure-la breument, però proposo que la retirem i la puguem veure posteriorment en temps i portar-la. Bé, bàsicament el que esta moció que demanem al ple busca és afegir-nos com a medida a aquesta iniciativa legislativa popular que precisa de 500.000 firmes i ja d'un treball de recollida important, que el que vol és derogar un article concret que òbviament impactarà en la llei 50.980, l'article 93, que el que ve a dir bàsicament és que quan una persona es troba un seguro de vida li fica una carència d'un any en la qual en aquest any diguem que si aquesta persona suïcida l'assegurança no el cobreix. Per tant, pues, en algo tan dramàtic com és el suïcidi, en l'impacte que té, en el dia d'avui, quan acaba el dia, hauran mort 2.000 persones per un suïcidi, en l'impacte que té en les famílies, que és molt gros, i les seqüeles, creiem que aquesta qüestió pues, no hauria d'estar, i per tant, pues, corregir aquesta anomalia i que les famílies, pues, qui tinga aquesta assegurança, pues, no tinga aquesta carència d'un any i puga disposar de l'econòmic, que no és el més important, però ho és també en casos d'aquest tipus.
Moltes gràcies. Sí, com evidentment l'interès que la moció tenia és la d'impulsar pues, un moviment ciutadà de recolzament a la ILP i que el plenari de l'Ajuntament de Vila-real, que som la màxima representació de la ciutadania de Vila-real, es farà eco i farà altaveu també d'aquests arguments a favor d'esta ILP, pues, me pareix molt convenient i tornarà la moció en el seu moment i recordarem de nou la importància de signar aquesta ILP i tots els arguments. Convidem, com ha dit el regidor, el proper dimarts a les 6 de la vesprada en la sala d'actes de la comissaria de la policia local de Vila-real, així en la nostra ciutat, a esta conferència que donarà Dolors López Alarcón. Parlem del suïcidi, és una persona en un acreditat currículum a nivell acadèmic i a nivell de pràctica en matèria en esta qüestió tan complicada com és el tema del suïcidi, que no n'hi ha que rehuir i que n'hi ha que parlar obertament, la qüestió de salut mental i en la que pues, ens hem implicat des de l'Escola Municipal de la Felicitat i el Benestar Emocional. És una de les primeres activitats que anem a fer perquè va ser una de les qüestions que evidentment anem a treballar i a tratar en la resta d'administracions, fent aliança i en tot el món per a poder lluitar contra aquesta enorme plaga. Val? Per tant, anem a votar la retirada. Algun vot en contra? N'hi ha un acord de tots, suposo que ja està, senyor secretari, per unanimitat, se retira per a tornar-la a dur al plenari més avant. I ara tenim una proposta del 25N, que com saben és el dia contra la violència contra la dona, i que aquesta proposta ha sigut signada i acordada per tots els grups municipals de l'Ajuntament, excepte Vox, i els dos regidors no escrits que s'han sumat a la mateixa. El pacte que n'hi ha és que la llisquen en un reparto que han fet de la lectura. Començarà? La regidora no escrita, doña Saura, comença.
Bé, quan queden 3 minuts per acabar el programa nostre, el teu, el de tots protagonistes, fem un repàs, perquè ara el que van a fer és llegir aquest manifest del 25N, conforme ha dit l'alcalde, se sumen tots, evidentment, menys Vox, tots els regidors, inclús els no escrits. Repassem el que ha sigut el ple d'avui. Val, pues del ple d'avui han hi hagut 5 mocions aprovades, és a dir, Compromís i el Partit Socialista, que si tenen majoria, lògicament, els que ells voten que sí, s'aprova. Què s'aprovarà que serà una realitat? Pues, per exemple, s'aprovarà un conjunt comptable per a pagar deutes. Això és una realitat i s'aprovarà. S'aprovarà un altre conjunt, perdó, s'aprovarà una altra proposta per part de l'Ajuntament, està estat per unanimitat, on se farà la concessió corresponent de condecoració a la gent del cos de policia local de Vila-real amb acreditació professional 589 i 655. Està estat per unanimitat. Quin altre també s'ha aprovat? Bueno, pues s'ha aprovat i s'ha d'invertir 1 milió d'euros perquè han tingut majoria. Cal dir que en esta han hi hagut només 2 s'han abstès, que ha sigut Vox i el Partit Popular, i han agraït des de la Corporació Municipal, des de la Compromís i el Partit Socialista, que s'abstengueren, que això vol dir que no s'oposen. Per tant, i 100 milió d'euros anirà pues, per arreglar el cementeri, el mercat i altres coses més. Quina altra moció també s'ha aprovat? Pues, s'ha aprovat i 3,4 milions d'euros de remanents de l'any passat destinar-lo a pagar deutes. Això també és una realitat. I aquestes 4 són una realitat que se portaran a cap. Quina altra s'ha aprovat? Pues, s'ha aprovat una moció per a que s'adalentaren les eleccions autonòmiques. Però això no és una realitat, perquè nosaltres no tenim competències. I, des de luego, que no han sigut així, ne tenim 1, 2, 3 i 4 que han estat a proposta d'altres grups municipals que no estan governant. També cal dir que s'ha presentat per part d'una funcionària de l'Ajuntament demanar compatibilitat i l'únic grup que no s'ha posat en contra, però si ha sigut una abstenció, ha sigut Vox. Bé, toquen les dues al migdia. Fins demà.
Escucharé los mismos ritmos una y otra vez hasta que salten por los aires mis oídos. Y si mañana no puedo ponerme en pie, al menos dime qué conseguí.